Popular en relació a aquest tema, però una altra vegada volem posar en valor, com dirien algun altre, unes reflexions que ja en altre àmbit ja ha fet en aquest ple. Com tantes vegades estem davant també d'una estratègia del calamar, no? Deixar anar la tinta perquè la nostra responsabilitat no sigui percebuda. Jo li recordaré també que el mes de març, si no recordo malament, el 10, una cosa així, va haver-hi un ple monogràfic sobre la situació d'emergència social i va aprovar una quantitat de resolucions molt importants que afectaven la renda mínima, desnonaments, pobresa energètica, beques menjador, sistema sanitari, cànon de l'aigua, bé, una pila de coses. Hi ha una comissió de seguiment efectivament, i la veritat és que les conclusions de l'evolució de les mesures que es van decidir en aquell ple és força decebedora. Les mesures que depenen de desplegaments de lleis ja existents segueixen com estan. Sempre es parla de l'emergència habitacional quan tenim una llei de fa ja una dècada que ben desplegada funciona perfectament. I les mesures que depenen dels pressupostos doncs estan penjades. Hi ha com 80 mesures pendents dels pressupostos i estan pendents de si tenim pressupostos o no tenim pressupostos o quins tipus de pressupostos tenim. A més, que jo sàpiga i totes les dificultats, mai no ha estat prohibit que cap administració, la Generalitat, els ajuntaments atenguin a les persones, als ciutadans que estan en aquesta situació. Per tant, nosaltres no estem d'acord amb l'actitud del govern del Partit Popular, ens sembla absolutament inacceptable, però volem assolir la nostra quota d'autocrítica que ens pot permetre millorar la nostra actuació, i en aquest moment crec que no podem estar orgullosos de la nostra actitud. Gràcies.
Gràcies, regidor Tejada. Regidor Pérez Basar.
Bona tarda de nou. Lògicament jo hi votaré en contra en aquesta moció. Del que ha dit el senyor Tejada, jo estic d'acord amb la segona part, en la qual, doncs, lògicament, aquí hi ha uns governs, hi ha unes administracions que tenen legitimitat, que tenen atribucions per fer-ho i que no han fet la seva feina. I quan no fan la seva feina, doncs es dediquen a fer lleis, a veure com ho fem per incomplir coses que no són, que no entren dintre de l'àmbit de les competències de l'administració de la Generalitat. I això és una d'aquestes que es fa, que jo crec que igual la fan expressament, per intentar sempre buscar aquest enfrontament entre administracions, entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya. Clar, de tots els articles, el PPC va facilitar el tràmit parlamentari i va votar favorablement a tots menys la regulació de procediments judicials i la despropiació d'habitatges. El govern de l'Estat ha presentat recurs i demanat suspensió de 5 articles i una disposició addicional que fan referència a procediments judicials, extrajudicials, legislació processal i expropiació en matèria d'habitatge i sobreendeutament. No s'ha presentat cap recurs dels articles que tracten de la pobresa energètica. O sigui, que tot allò que hi ha competències per part de l'administració de la Generalitat, no hi ha cap recurs. Però és que, a més, és l'obligació de qualsevol administració, igual que hem vist que hi havia un fallo, una errada, en el procediment dels estatuts de la corporació, doncs el mateix té que fer l'Estat si hi ha una normativa que no compleix amb les lleis, en aquest cas amb la Constitució, en l'àmbit de les competències, etc, etc. Clar, jo voldria preguntar, és que no hi ha pobresa energètica a la resta d'Espanya? La resta d'Espanya també té pobresa energètica, però ningú s'ha dedicat a fer una llei específica en la qual s'envaeixin competències o es diguin coses que siguin inconstitucionals, i en canvi han buscat solucions, perquè segur que les han hagut, per solucionar aquests problemes. És mentida, de tot fals, que des de l'Estat no s'hagin pres mesures contra tot el tema de pobresa energètica, i jo els hi recordaria aquella subhasta pública energètica en la que es van posar tots d'acord i van sortir uns preus d'electricitat que té tela, i que l'Estat ho va impugnar i ho va tirar enrere. Per què? Perquè allà hi ha hagut una concurrència, s'havien posat d'acord tots els subministradors elèctrics per tal de pujar la factura elèctrica, i que afectava molt a tots nosaltres. Per tant, la convivència del Partit Popular en l'Estat amb les elèctriques no ha estat així. Jo crec que la Generalitat no té cap voluntat d'ajudar les famílies vulnerables. Podia fer moltes coses contra la pobresa, però no les ha fet. Està clar que se li preocupava més com utilitzar la pobresa per al procés independentista que solucionar-la. Les diverses mesures han estat un nyap. Parlem-ne una mica d'aquí. Tenim el decret aquest 6 del 2013, que s'ha anul·lat ara el 2015, que va ser aprovat el 2013, i en el seu primer any només va arribar a 800 famílies. Inclús les entitats socials que es dediquen a aquests temes van criticar durament la seva gestió. Després, el 2014, va aprovar un fons contra la pobresa energètica, però estava tan mal dissenyat que només s'ha aplicat un 20% del pressupost. O sigui, tenint una quantitat molt important per ajudar a aquestes persones, només s'ha aplicat un 20%. Algun problema hi ha de comunicació o del que sigui, perquè no s'hagi gastat els diners en el que pertocava. Del fons contra la pobresa energètica de l'any 2015 només s'han beneficiat 3.700 famílies. De 5 milions previstos només s'han usat 1,2 milions. I la majoria ho han fet a través de l'Ajuntament de Barcelona i a través de l'Hospitalet. De fet, el tema de la pobresa energètica l'estan gestionant els ajuntaments. En realitat, els serveis socials d'aquest ajuntament, del nostre ajuntament i de molts altres ajuntaments, estan donant ajudes per pagar les factures d'electricitat i de gas. I ho saben vostès perfectament, perquè ho hem parlat diverses vegades aquí. Per tant, aquí el problema és la Generalitat, la que no fa la seva feina. Vostès només tenen que fer una llei que compleixi amb totes les altres lleis. I ja està, no hi ha cap problema. Inclús no cal ni fer lleis, només s'han de fer actuacions i fer partides pressupostàries. Lògicament entenc que el del pressupost és complicat amb la situació que tenim actualment. Jo tinc 23 planes d'arguments. Jo si es posen molt rucs, les llegeixo les 23 planes. Però em sembla que no és aquesta la idea, espero, perquè ja portem aquí molt de rato. Per tant, jo crec que ja he donat prou arguments, recordar-los que aquí, en l'explicació al principi, diu que la Unió Europea parlava de que si el govern regional o local és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment, aquesta política que es faci. Doncs, escolti, això no vulnera res, ho poden fer, no necessiten expropiar, no necessiten fer cap d'aquestes actuacions que posava aquest document. Facin, posin un pressupost, posin diners, ajudin a la gent sense necessitat d'anar, de tenir que vulnerar la llei ni la Constitució. No cal, ho poden fer perfectament. Ho poden fer a través de les administracions locals, donant-li unes partides addicionals perquè en els serveis socials ho puguin fer. Ho poden fer d'altres maneres, de forma directa, si vostès creuen que hi ha una manera més àgil, que moltes vegades vostè ho ha comentat. És molt més àgil l'administració local en algunes coses perquè està més a la vora, més al costat de la gent del poble que pas altres administracions. Doncs és una altra manera de fer-ho. I de fet, hi ha moltes i moltes possibilitats abans que dedicar-se a expropiar o d'altres coses. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor Pere Besar, regidor Catà.
Sí, gràcies. Bé, queda clar, nosaltres d'entrada dic que sí que votarem a favor de la moció. M'agradaria que quedés molt clar que més enllà d'aquesta prohibició, bueno, d'aquesta no sé com dir-ho ara, d'aquests atacs, sí, d'aquests atacs del govern davant d'aquestes propostes que ha fet el Parlament, no només hi han les que fan referència a l'habitatge, a la pobresa energètica, i el que portem, no sé si en els últims 3 anys, crec que en els últims 3 anys hi ha hagut fins a 27 lleis que han estat impugnades pel Tribunal Constitucional, totes elles, o la majoria d'elles, amb una clara vocació social. Tenim doncs, lleis que pretenen la prohibició del fracking en el nostre país, la llei, bueno, com diem, també de la pobresa energètica, la llei de intervenció en les entitats bancàries pel tema de pisos buits, 27, fins a 27. Llavors, clar, és estrany quan veus l'argumentació del govern espanyol, que està amb total connivència amb el Tribunal Constitucional, i això ja per nosaltres és una... O sigui, aquí constatem que no hi ha una separació de poders, per tant, d'entrada ja posem en dubte, fins i tot posem en dubte la legitimitat democràtica que té, diguem, la pròpia estructura de l'estat espanyol. Considerem que l'estat espanyol és un estat poc democràtic, per no dir gens democràtic. Nosaltres estem, des de Catalunya, estem determinats des de ja fa uns anys a fer un seguit de passos que vagin a desconnectar i a trencar amb aquest status quo amb l'estat espanyol. Què passa? Que l'estat espanyol, a moda de venjança per a aquestes aspiracions polítiques, el que es dedica a fer sistemàticament és a intercedir en la, diguem, doncs, en els afers del nostre Parlament. Clar, coartant-lo i deixant-lo d'alguna manera reduint la sobirania, la poca ja sobirania ja que pugui tenir el Parlament, parlem doncs aquest Parlament autonòmic encastat dins l'Espanya actual, i a la poca autonomia que entenem que té, doncs a sobre, diguem, el govern espanyol mitjançant el Tribunal Constitucional, amb un intent de judicialitzar una causa que és, per sota del nostre punt de vista, total i absolutament política, està intercedint tot això. I tot això tampoc, a veure, no aniria més enllà si no és que el problema és que a tot un seguit de demandes ciutadanes de les quals el nostre Parlament està intentant cobrir de manera més o menys encertada, però ho està intentant i s'estan fent uns passos evidents en aquest sentit, independentment de l'objectiu que tinguin aquestes, diguem, iniciatives que surten del Parlament, estem veient doncs que el Tribunal les està, diguem, tallant d'arrel a totes, ja tinguin un caràcter amb una visió doncs més d'emancipació nacional, com podria ser la llei de procés constituent, etc, que també estan totes evidentment doncs mutilades pel Tribunal Constitucional, no només aquelles, sinó aquelles que també tenen una vessant social més clara. I no només això, sinó que també respon, sota el nostre punt de vista, als interessos, diguem, doncs, d'una dreta espanyola i espanyolitzadora molt clara, i respon doncs als interessos dels de sempre i als interessos de diguem, doncs, de les èlits i els poders econòmics i banquers de l'estat espanyol. Per això estem totalment a favor d'aquesta moció i res, des de la CUP treballem per tirar endavant aquest procés constituent, per tirar endavant aquesta independència que ens alliberarà també en part de tot aquest llast. Gràcies.
Gràcies, regidor Catà, per part. Regidora Gómez, per part Esquerra Republicana.
Sí, gràcies. Molt breument, perquè encara tenim moltes mocions i moltes intervencions, i de forma molt sintètica. Només un tema de matís, el redactat, entenc que ja fa dies que es va fer, no? Parla del recurs aquest que s'ha interposat des del govern del PP, jo diria, i afegir que a hores d'ara ja hi ha la suspensió cautelar, a més a més, d'uns quants articles contra els desnonaments de la llei. Per tant, hem avançat, no és intenció, sinó que a més és evident. Llavors, només expressar, evidentment, doncs, que ens sumem al rebuig de tot el que s'exposa aquí a la moció, no? Per part de l'actuació per part del govern espanyol, la denúncia, evidentment, la manca de sensibilitat respecte a tot l'esforç que s'està fent per part, doncs, de totes les institucions, jo diria, no? Començant pels ajuntaments i acabant pel propi Parlament, que legisla i desenvolupa normativa en favor per cobrir totes aquestes situacions de famílies amb més vulnerabilitat en relació, doncs, en temes d'habitatge i en temes de pobresa energètica. Sí, però que per intentar també contextualitzar en el nostre cas, perquè és un redactat molt genèric, sí que ens agradaria preguntar en aquest cas al govern municipal si tenen, que segur que sí, dades perquè formi part d'aquest debat també, no? En el nostre cas a Calella com anem, diríem, no? D'això, de casos que s'han tractat des de serveis socials, entenc jo, davant de possibles talls de llum, aigua o gas, és a dir, quants casos, quantes famílies, no? En quantes situacions ens hem trobat en aquestes circumstàncies, així com també, per exemple, quants incompliments de la llei per part de les empreses que estan obligades, doncs, a avisar, no? Abans de fer qualsevol, dur a terme qualsevol tall de subministraments, en quants casos tenim constància des de l'Ajuntament, doncs, que aquestes empreses han incomplert la seva obligació de notificar-ho. Gràcies.
Gràcies, regidora. Tinent d'alcalde.
Sí, bé, en general, doncs, penso que en el conjunt del que s'exposa aquí hi estem més o menys d'acord. Jo estic convençut de que, a títol estrictament personal, més enllà de la representació política en funció d'estar, doncs, presentats en unes eleccions a partir d'un partit polític o un altre, estic convençut de que tots els membres d'aquest plenari, tots, volem el millor pels ciutadans de Calella i per la seva capacitat de poder-se desenvolupar i sortir endavant. I quan dic tots, estic convençut que som tots. El que passa que després, a partir d'aquí, doncs, també tenim uns vincles i uns compromisos, doncs, programàtics o de la pròpia adscripció política. Dit això, jo penso que l'única política que no ens podem permetre és de l'ocell que amaga el cap sota l'ala. I a partir d'aquí ens hem de fer pesats, encara que moltes vegades som conscients, els meus companys saben del meu esperit crític amb aquest aspecte, no? Que moltes vegades es generen lleis, i lleis que en aquest esperit crític poden sortir de la Generalitat de Catalunya també, però en general, que acaben tinguent, doncs, potser no el recorregut que nosaltres voldríem, però bueno, bones són si serveixen per alguna cosa. El 2007 concretament ha servit perquè alguns ajuntaments hagin interposat sancions a entitats financeres que, lamentablement, i això, doncs, dins d'aquest meu esperit crític, molts companys també m'han sentit discutir sobre això a vegades internament, han servit perquè algun ajuntament, per exemple Terrassa, no? Santa Coloma de Gramenet, es mostrin com a teòrics guanyadors davant d'una entitat financera després de 5 anys o 4 d'estar pleitejant, com a teòrics guanyadors perquè han aconseguit interposar una sanció que, deixeu-me dir, que avui aquesta sanció l'únic que fa és estar recorreguda i estar dipositada per mitjà d'un aval amb l'ens que toqui, però que en cap cas té una disponibilitat directa i que avui tampoc està resolent la problemàtica habitacional de les persones que viuen en aquests pobles. I per tant, nosaltres hem de ser tossuts en allò que ens afecta el dia a dia, perquè més enllà de que estiguem en un grup o en un altre, es donen les circumstàncies també. Cada regidor té entorns, té problemàtiques i té gent que li explica coses, només faltaria. Però els que estem al govern, que circumstancialment una època de la vida hi estan unes persones i una altra unes altres, en aquesta fase d'una situació d'aquesta crisi prolongada que ve, jo diria que més des del 2007 que des del 2008, per el que m'ha tocat a viure com a experiència personal, doncs aquí, doncs, l'alcaldessa en primera persona, la Núria Parella, els 4 anys que ha estat regidora de Política Social, ara la Margarita Valls, a mi, per la part que em toca en el tema de la Fundació Habitat Solidari, i per defecte tots els companys del grup, però especialment els que estem més a primera línia, és que a més veiem la problemàtica de les persones. Tenen cara, tenen noms i cognoms, no? I per tant, qualsevol cosa que apuntem aquí, encara que moltes vegades acabi servint per lo que sigui, doncs mai està de més, no? L'Ajuntament de Calella, abans es preguntava, clar, les dades ara concretament del 2015 no les tinc, el 2014 es van fer 108 ajuts per lloguer o hipoteca, que el 2015 han passat de 200, i els 2015 els dic de memòria, els dic intuïtivament, perquè se m'ha dit, però els 108 són així, i ajuts de subministrament el 2014 van ser 264 famílies, el 2015 també s'ha ampliat, no? Però a més s'estan treballant i darrerament més que mai, perquè això també dels desnonaments fruit de processos d'execució hipotecària són una cosa, però els de lloguers de persones, doncs, que la propietat ha instat un desnonament per impagament del lloguer, doncs amb el temps han anat creixent, entre altres coses perquè les famílies s'han anat enfeblint i persones que tenien una vocació de pagar, perquè en aquesta vida evidentment també hi ha de tot i una vegada haurien d'intentar desgranar gra de la palla, però en general la immensa majoria que tenien vocació de pagar, el deteriorament dels seus ingressos i dels seus mitjans han acabat portant que allò que abans pagaven amb el temps hagin deixat de fer-ho i s'hagin trobat davant d'una opció de desnonament. Des d'aquí haig de dir que fruit de la feina que es fa des de la Regidoria de Política Social i vinculada amb, a partir de les instruccions que dona l'alcaldessa a qualsevol actuació també amb la Fundació Veritat Solidària, col·laborant amb la plataforma d'afectats per la hipoteca i tots els pronunciaments que a vegades també ens han donat alguns companys regidors de l'oposició, doncs es va a parar i a treballar per doncs, frenar qualsevol desnonament d'aquest tipus. L'empresa mixta que gestiona l'aigua no fa un sol tall a Calella, un sol tall a Calella que vingui derivat per una qüestió a darrere que hi hagi una vulnerabilitat més o menys reconeguda per serveis socials, insisteixo. Sempre hi pot haver un percentatge, la immensa majoria de gent és així, sempre hi ha un percentatge d'impagats que ve a vegades per la pròpia manera de gestionar els recursos que té una família i a vegades doncs, també cadascú és responsable de la seva manera de fer. Però en la immensa majoria dels casos hi ha una vulnerabilitat a darrere i per tant no es fa un sol tall. És més complicat la gestió que tenim amb la, sobretot amb l'energia elèctrica i també gas natural, perquè són empreses alienes, però també hi treballem, no? I en aquest sentit, jo sí que també voldria expressar finalment aquest sentit crític d'un dels problemes, o sigui, aquesta que avui, tal com bé apuntava la Cristina Gómez ara, ja no és, ja és una suspensió, no? I és veritat que no té a veure amb el tema de la pobresa energètica, que és on s'ha de continuar fent tot el que calgui. Però amb el tema d'aquesta llei del 2014, de juliol del 2014, que estava aprovada per unanimitat, més enllà del tema estrictament de l'expropiació, però per lo demés estava aprovada per unanimitat, i vol dir tots els partits polítics de l'arc parlamentari de Catalunya, perquè tenia una vocació, aquesta sí que ha servit aquests mesos, us diem per experiència, o sigui, aquesta llei sí que ha servit perquè les entitats financeres, i lamento molt dir-ho, jo durant molts anys de la meva vida vaig treballar i per tant sé quin pa hi donen, només coneixen la política del garrot. O sigui, dissortadament, si no hi ha una política de pressió, no hi ha possibilitat de negociar res. I després hi treballa gent excel·lent com a persona, no té res a veure una cosa amb l'altra. I et poses un interlocutor davant que veus que té tot l'interès en escoltar-te, però quan arriba amb un altre estament, allò es va panxa en ball i no soluciones el problema. Quan han tingut la pressió de la llei, s'han sentat de veritat, han resolt el primer problema, que és el més important de tots, que és que la persona que ja està dintre un habitatge no tingui que marxar d'aquell habitatge, que aquesta és la veritable solució del problema, o sigui, que algú que ja està en un habitatge, si té un procés d'execució hipotecària, acabin trobant la dació en pagament pel deute, sense deixar-li el mort de quantitats pendents, sinó el deute per dació en pagament, i que després pugui quedar-se en l'habitatge amb un contracte amb caire social, i això ha funcionat aquests mesos. I ara, en el moment que s'han vist sense la pressió de la llei, tornem a estar sense trobar interlocució en aquest aspecte. I per tant, nosaltres des d'aquí, bueno, encara que només sigui des del dret a queixar-nos i a reivindicar, penso que hem de continuar fent.
Gràcies, tinent d'alcalde. Jo crec que els posicionaments estan marcats, no? Doncs, si us sembla, passaríem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Per tant, s'aprova per 16 vots a favor i un en contra. Passaríem ara al punt 8è, que és moció del grup municipal de Convergència Democràtica i Partit Socialista de Catalunya, a que hi ha tolerància zero davant l'incivisme. Voldria comentar que en aquest punt Esquerra Republicana havia proposat que es fes una declaració institucional en lloc d'una moció. Tots estàvem d'acord, llevat del grup parlamentari, del grup municipal d'Iniciativa, que considerava que millor valia la pena doncs, debatre-ho. Per tant, acaba sent moció, però que estàvem d'acord amb el que proposaven. Ho llegirà el regidor Marbó.
Molt bona tarda. Llegeixo la moció. Diu, la ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar les condicions per a la seva realització personal, social, política, amb les condicions ambientals òptimes, la qual cosa comporta assumir també els deures de solidaritat, respecte mutu i tolerància, per tal d'aconseguir una bona convivència. Per aconseguir que Calella sigui una ciutat més amable, cal la implicació de tothom, on els ciutadans que hi visquin i convisquin de manera respectuosa. Calella la construïm entre tots i totes, i és necessari que ens impliquem i que ens hi sentim corresponsables. L'Ajuntament de Calella té especial sensibilitat amb les actituds incíviques i per això, des de fa temps, lluita contra aquests comportaments a fi de permetre una convivència i una millor qualitat de vida a la ciutat. Per exemple, l'any 2014 es va interposar una acció judicial contra una empresa que va portar a la nostra ciutat joves amb un programa basat en les begudes alcohòliques i la festa sense límits. L'ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública, recentment actualitzada, contempla mesures alternatives a la sanció econòmica, que els correspondria en la normal aplicació d'aquesta. Aquelles persones que cometin infraccions, com són treballs per a la comunitat, juntament amb l'equip dels agents cívics, amb l'objectiu de combatre aquestes actituds incíviques. Durant els últims anys s'han portat a terme diverses campanyes de civisme, com Ell mai no ho faria, campanya Xipa Licensal, Pedal en respecte, Esborrem-ho de Calella, entre moltes d'altres. Des de l'any 2011 s'han implantat un pla d'intervenció i reforç de la neteja dels passos subterranis de la via. Intervenció que ha seguit en aquest camp de la neteja amb la implantació a l'abril d'aquest any de tot el nou equipament del servei de neteja i recollida, l'eliminació de la recollida porta a porta del centre de la ciutat o la neteja intensiva dels xiclats del carrer Església. Aquest any també s'ha creat el telèfon de l'incivisme i properament s'activarà l'aplicació de l'APP Calella Punt per facilitar als ciutadans la comunicació d'incidències i d'actes incívics a Calella. És per tot això que es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, acordar la implicació de tots els grups polítics representats al consistori en les diferents accions de tolerància zero davant l'incivisme a Calella, proposant, quan ho considerin oportú, mesures orientades a la millora de la convivència i l'estímul del civisme. Segon, donar trasllat d'aquest compromís a les associacions de veïns, entitats del municipi i a tota la ciutadania de Calella per tal d'implicar-los en aquesta lluita contra l'incivisme. Gràcies.
Gràcies, regidor. Torn de paraula, regidor Tejada.
Gràcies. Bé, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció essencialment perquè la considerem innecessària, no? L'acord per exercir la nostra feina ens sembla fora de tot. Ara que estem contra les accions incíviques, és clar, considerem innecessari demanar als municipals que s'impliquin en les accions de tolerància zero, en les accions de promoció del civisme, i és clar que demanar que tots els grups facin aportacions per millorar el civisme. Això és l'essència de la nostra feina. D'altra banda, com va quedar palès en la discussió de l'ordenança de convivència i civisme, pot dir que no tothom té conceptes absolutament equivalents de civisme. Per tant, creiem que en el futur tindrem oportunitats de discutir accions i no sempre estarem d'acord. Per tant, em sembla procedent cometes anar una mica per lliure en aquest tema i no lligar-nos a una moció de l'estil que plantegen, que, torno a insistir, la considerem innecessària perquè, en definitiva, sembla que tracti d'estimular-nos a fer la nostra feina. Gràcies.
Gràcies, regidor. Regidor Pérez Basar.
Sí. No, bona tarda. A veure, nosaltres des del Partit Popular ho hem estat parlant i la veritat és que ja de bon principi considerem aquesta moció com a molt important. Crec que jo crec que no fa cap mal, no?, que els grups de govern i de l'oposició de l'Ajuntament de Calella reivindiquin el civisme. Jo crec que no costa gaire dir sí o dir no. Em sembla que aquesta vegada no val l'abstenció, crec jo. Crec que tots nosaltres estem obligats a ser cívics i a vegades nosaltres mateixos segur que també fem alguna cosa que no ho fem prou bé. I recordem, escolta, que aquell punt del civisme de la llei del ara no me surt, de l'ordenança de civisme, doncs deia això i ho hem de fer millor, o tens algun dubte, no? Crec que hem d'actuar en coherència. I crec que, per tots nosaltres que hem patit sobretot un turisme algunes vegades molt incívic, nosaltres estem obligats a millorar aquest turisme, però nosaltres també hem de ser cívics, no només els que venen de fora. I de fet tenim aquí un problema també que som bastant bruts. La gent tirar els papers, és que hi ha molts papers pel carrer, hi ha molta brutícia, moltes borilles. És una cosa que no s'entén, però suposo que és part de la nostra ADN, no sé, però n'hi ha molta brutícia, i no perquè no es netegi, sinó perquè embrutim molt. Crec que això és també part del civisme i crec que tots nosaltres hem de ser conscients amb això Penseu que si la nostra ciutat la veu embruta, els demés que vinguin també l'embrutiran, perquè pensaran que és una forma de fer. Per tant, bueno, això només és un aspecte, i jo crec que aquesta moció per nosaltres és una moció que parla de Calella, que parla d'unes intencions, d'unes coses que volem, jo crec que tots els calellencs, que és que visquem amb civisme, amb tolerància, i que les coses funcionin el millor possible. Per això el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies, regidor Pérez Basar, regidor Catà.
Gràcies. Sí, nosaltres també emetrem un vot favorable, perquè creiem doncs que aquesta moció és una bona oportunitat, per una banda, perquè es visualitzi doncs un front comú amb aquest aspecte, i també per una altra banda perquè creiem necessari d'alguna manera ampliar i mantenir el debat que ja vam iniciar quan hi va haver la modificació de l'ordenança de civisme, que en el passat ple des de la CUP doncs vam fer èmfasi per posar sobre la taula un debat sobre els conceptes i sobre quins eren els límits on començava i on acabava el civisme, que per nosaltres això d'alguna manera és un debat que està sobre la taula. Doncs d'alguna manera també veiem que és una oportunitat per seguir incidint en aquest aspecte, perquè creiem doncs que és oportú, creiem que és necessari, creiem que és urgent, i creiem doncs que la implicació de la ciutadania en aquest sentit és bàsica, perquè és entre totes i tots que crearem una societat més cívica, en tant doncs de que les persones, de que tota la ciutadania es faci seu doncs aquest debat i es faci seu aquesta corresponsabilitat que tenim tots de viure entre tots a la ciutat.
Gràcies, regidor Catà. Tinent d'alcalde Josep Torres.
Sí,
bueno, però que no puguis fer una reflexió. No. Regidora Gómez.
Gràcies, molt breument. Bé, només dir que, de fet, quan nosaltres vam rebre aquesta moció també ens va sorprendre, no?, perquè la part dels acords ens intenta conjurar, diríem, a tots plegats, no?, a favor del civisme, de la responsabilitat, de totes les accions. Nosaltres entenem que és en sentit ampli, amb totes les diferents mirades, visions, òptiques, ulleres possibles, eh? Quan parlem de civisme, no només amb coses actuals, sinó també de futur, diríem. Per tant, per això proposàvem una declaració. Ens semblava que podia, com a format i a nivell d'institució, com a ajuntament, bé, ens hagués pogut representar tots, no? En aquest sentit, penso que poca cosa més a dir. És a dir, entenc que a mesura que hi hagi noves propostes per part de qui sigui, doncs s'aniran tractant, i ens sumem, diríem, en aquesta conjura col·lectiva, no?, a favor de una qüestió que crec que ens preocupa a tots i que té a veure doncs amb la convivència, amb les bones pràctiques a la via pública, a l'espai públic a la nostra ciutat, i ens sembla doncs que és un tema prou important. Gràcies.
Gràcies, regidora. Sí, regidora Tejada.
No, només matitzar per la regidora Gómez i pel regidor Pérez Basar, que la nostra extensió no és una extensió de la feina, no és una extensió de la responsabilitat. Senzillament creiem que com insinuava la regidora Gómez, la moció és una mica, en fi, una mica naïf, si em permet fer servir aquesta paraula, i que en tot cas el que vull dir, que el nostre compromís amb els comportaments de responsabilitat amb els ciutadans i entre els ciutadans és evident i ho seguirà sent. Senzillament la uniformitat ni en aquest cas ni en altres és exigible. Punt.
Jo crec que ja estan les posicions marcades, només que primer m'agradaria que no, a vegades no s'interpel·li massa entre vostès, perquè és que si no això es pot allargar una miqueta, i segon, jo crec que dir que la moció és naïf és una consideració en aquest sentit intel·lectual i moral també, però dit passada, nosaltres creiem que aquí, perdoni, en tot cas li donaré la paraula. Però en tot cas aquí podem dir el que cregui vostè que ha de dir, només que entengui que la línia, veig que és molt fina. Digui, regidor Tejada.
Per això, considerant que sabem on està la veritat, li he demanat permís per fer-la servir.
No, sempre pot parlar jo sol. L'únic que parlava justament de que quan es tilla una moció de naïf, jo crec que es fa una consideració més enllà d'aspectes, doncs, diguem, des del punt de vista de relat. Regidor Marbuc, vol fer alguna consideració? Jo crec que...
Que ja està tot dit i no.
Perfecte. Doncs passem a les votacions. Vots a favor? 16 vots a favor, vots en contra, cap i una abstenció i una abstenció. Per tant, s'aprova en 16 vots a favor i una abstenció. Passaríem ara a la moció del grup municipal de la CUP per fer un manteniment de parcs i jardins en què no sigui necessària la utilització d'herbicides tòxics com el glifosat. Té la paraula, en tot cas, el regidor Catà.
Gràcies, alcaldessa. Bé, la moció és una mica llarga, em faré un resum dels antecedents per anar ràpidament en aquells acords que proposem. El glifosat és un herbicida utilitzat en la producció agrícola d'aliments. Per exemple, als Estats Units, al Brasil, a l'Argentina, s'utilitza massivament en cultius transgènics de soja resistent al glifosat de la multinacional Monsanto. Aquests cultius després són exportats a Europa, també a Catalunya, i per fer-ne pinso per a l'alimentació del bestiar. El glifosat, en diverses presentacions comercials, s'utilitza també en l'agricultura convencional com a herbicida inespecífic, i també en jardineria en espais urbans. També es pot trobar a la venda al públic per a ús particular. Atès que Monsanto va tenir la patent de l'herbicida fins l'any 2000, actualment existeixen al mercat diferents marques comercials, totes elles utilitzen el glifosat com a matèria activa en diferents concentracions i en diferents formats de solucions amb altres substàncies, com podria ser el Roundup, l'Aquanet, l'Aquamaster, el Rodeo, el Genesis Extra 2, el Razor Pro, el Buccaneer i d'altres. Atesa que la directiva 2001/99 de la Comunitat Europea de la Comissió del 20 de novembre del 2001 per a la que es modifica l'annex 1 de la directiva 91/414/CE del Consell relativa a la comercialització de productes fitosanitaris a fi d'incloure les substàncies actives glifosat i tifensofuron metilo, atès que hi ha tot un seguit de reglamentacions i directives que estan aquí a exposats a la moció, i ara passo perquè atès que vale. Entenem que donat que recentment hi ha evidències provades científicament d'alteracions greus de la salut en la població exposada a l'herbicida glifosat, d'alteracions dels ecosistemes i de la contaminació ambiental de l'aigua, sol i aire, el glifosat s'utilitza a Calella en tractaments fitosanitaris aplicats pels serveis municipals en espais públics de la ciutat, fins i tot en espais de pas i de joc freqüentats per la població. L'Ajuntament de Calella ja fa temps que s'esforça per minimitzar l'impacte sobre el medi ambient i la salut de les persones, aplicant criteris de control integrat de plagues. Tot i aquests esforços, davant les noves evidències de la perillositat del glifosat, ara cal aplicar el principi de precaució per prevenir danys i protegir la salut dels ciutadans, sobretot les més sensibles, nens petits, dones embarassades. Tot i la legalitat de l'ús del glifosat, per davant de tot, l'Ajuntament té la responsabilitat i compromís de promoure i protegir la salut dels nostres ciutadans, i per això cal aplicar mesures preventives. És per tots aquests motius que el grup municipal de candidatura d'Unitat Popular proposa al ple de l'Ajuntament de Calella l'adopció dels següents acords. Primer, declarar Calella vila lliure de glifosat. Segon, l'Ajuntament de Calella retirarà de manera preventiva i immediata el glifosat que ara apliquen els serveis municipals com a herbicida en espais urbans freqüentats per població sensible a la seva exposició i substituir aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient. Tercer, l'Ajuntament de Calella substituirà l'aplicació del glifosat en àrees no freqüentades per la població en un termini d'un any, experimentant en aquest temps les millors pràctiques alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc. Quart, instar a l'alcaldessa i membres electes amb responsabilitat de govern a exigir a les diferents persones adjudicatàries al servei de l'Ajuntament la prohibició expressa d'utilitzar glifosat en execució de cap contracte, especialment aquells contractes i serveis susceptibles d'utilitzar el glifosat en l'execució de les seves tasques. Com pot ser, i a tall il·lustratiu i no limitatiu, contractes de manteniment de zones verdes i arbrat, contractes de neteja viària i recollida de residus, contractes de manteniment i neteja d'infraestructures, contractes d'obres ordinàries i d'urbanitzacions i projectes d'urbanitzacions municipals. Cinquè, l'Ajuntament de Calella s'adreçarà al Ministeri de Fomento i a Renfe per demanar informació de l'aplicació de glifosat en els termes municipals de Calella i sol·licitar que, com a mesura preventiva de protecció de la salut, no s'apliqui aquesta herbicida en el desarbrat de vores de les carreteres de la seva competència i de les vies del ferrocarril. Sisè, l'Ajuntament de Calella continuarà explorant alternatives per minimitzar l'impacte sobre la salut de les persones i la contaminació ambiental, i es proposa l'objectiu de substituir els plaguicides de síntesi i que s'utilitzen actualment per tècniques de lluita biològica respectuoses amb el medi. Setè, l'Ajuntament de Calella adopta el compromís d'informar, sensibilitzar i educar la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient. Vuitè, es farà difusió de l'esmentada declaració institucional amb tot un seguit de recomanacions per tal d'evitar que les persones particulars utilitzen en la seva pràctica diària el glifosat. En concret, amb comunitats o comunitats de persones propietàries, a persones propietàries de solars, a persones directores de guarderies públiques i privades, a persones directores de centres de salut perquè supervisin l'execució. I novè, l'Ajuntament de Calella traslladarà els presents acords al Ministeri de Fomento, a la direcció de Renfe, a les entitats municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol, a Som lo que sembrem i a les entitats de ciutat mitjançant els Consells de Participació, publicar la notícia a la pàgina web de Calella i a la publicació municipal Calella és Més i donar difusió a través dels canals de comunicació electrònica i digital.
Gràcies, regidor. El torn d'intervencions per part de tothom. Regidor Tejada.
Gràcies, alcaldessa. Nosaltres votarem a favor de la moció que presenta la CUP per diferents motius. Creiem que que hi ha suficients indicis i suficients suggerències per part d'entitats de solvència aprovada en el tema per aplicar el principi de seguretat, el principi de precaució envers l'ús d'aquest plaguicida. En segon lloc, creiem que hi ha alternatives raonables per substituir-lo i creiem que es poden posar en pràctica. Podem fer servir malles en noves instal·lacions, podem tot acceptar que les males herbes no tenen per què ser males herbes. És un concepte potser més aviat cultural o potser econòmic. En superfícies petites podem arrencar les herbes, fins i tot, o fer, per exemple, combat biològic. L'altre dia, per cert, vam poder conèixer una experiència que el regidor Buc està començant a fer, de combat biològic, amb insectes, i em va semblar força interessant i li aplaudeixo personalment. Potser, i m'anticipo, segurament estic equivocat, però m'anticipo, i si l'equip de govern no estigués absolutament d'acord amb aquesta moció, m'atreveixo a suggerir consensuar un pla, en el pla que sigui necessari, per aprofitar experiències alienes i els coneixements propis, van erradicant l'ús d'aquest plaguicida. Jo crec que és raonable fer-ho i que tenim possibilitats de fer-ho i que això faria que tots plegats fessin una aportació substancial a la nostra comunitat. Gràcies.
Gràcies, regidor. Regidor Pérez Basar.
Bé, en respecte a l'eliminació del glifosat a Calella, a veure, jo crec que vull sentir en els tècnics, i en aquest cas en Marc Puc, que expliqui el que li sembla aquesta moció. Els raonaments d'ell faran que el meu vot sigui un o l'altre, i a partir d'aquí doncs decidiré. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. El tinent d'alcalde Torres.
Aviam, jo crec que s'ha creat un... Ara sí que em deixen
parlar.
Endavant.
Bueno, aviam, s'ha creat un cert alarmisme i és una llàstima, no?, que sense estudis definitius i contundents, perquè fins i tot els mateixos científics, entre ells hi ha divisió d'opinions, doncs pensem que, aviam, certament, clar que és un element tòxic, per lo que toca, i com tal, doncs segur que hi han elements que són perjudicials, sobretot per les plantes, que són els que voleu, el que volem matar, i jo diria que ara en Marco ens ho explicarà, el senyor Marc Buch ens ho explicarà com a tècnic, tal que ho digui el senyor Pérez Basar. A mi m'ha convençut i per tant jo em remetaré a l'exposició i l'explicació que faci, però aviam, jo he estat mirant cosetes aquests dies amb això del glifosat, i al final t'espantes no només del glifosat, segurament també de la pasta de dents, dels cosmètics, dels sabons, a tot arreu hi ha com elements que segons en quina mesura i segons com ho faci servir, doncs pot ser perillós, no? Un gabinet és una arma perillosa que tots tenim a casa a la cuina, no? Per tant, jo em remetaré ara a la informació que ens planteja el senyor Marbuch.
Gràcies, tinent d'alcalde, regidora Gómez.
Bé, gràcies. Nosaltres entenem aquesta moció com una invitació a la cerca de sistemes de treball per tractar i matar males herbes, el que col·loquialment es diu així. Com deia, és una invitació i per tant hi estem d'acord, no? A la cerca de i aplicació de mesures alternatives més adequades i més respectuoses, sobretot pensant doncs en la salut de les persones i també en el medi ambient. Estem absolutament d'acord, existeix debat científic sobre això. No? Hi ha qui defensa doncs un posicionament més en un sentit, més en el sentit de prohibició i de restricció, i hi ha qui no tant, no? Des d'un punt de vista científic. Ara bé, sí que és cert que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat aquest producte com a substància probablement cancerígena per als humans, és a dir, que sí que és veritat que fins i tot una organització d'aquestes característiques ha fet ha decretat aquest estatus, per dir-ho així, no? D'aquest producte que s'utilitza, que d'altra banda s'utilitza molt, no? I per moltes, molt estès i és molt utilitzat. Nosaltres ens sembla això, entenint que el que cerca aquesta moció, més enllà doncs, del que ens pugui ara també explicar des del punt de vista del govern municipal sobre el que s'està fent, com que ens sembla això, que és una invitació a buscar nous mecanismes i sistemes de treball en aquest sentit, i tenint en compte altres elements, com per exemple, i ens sembla important des d'aquest punt de vista, a França, l'any 2005, l'any passat, va ser el primer país que en va prohibir la venda lliure a tots els d'aquest producte a tots els horticultors i jardiners privats, etc. Per tant, ens sembla que hi ha elements, com deia l'Organització Mundial de la Salut, que va fer un toc d'alerta, i en cap cas volem caure en aquest alarmisme, però sí que, com deia, entenem que forma part d'un procés de transició o de, no, de revisió i de cerca de sistemes alternatius. Com deia, tant l'Organització Mundial de la Salut va fer un toc d'alerta l'any, per exemple, un país veí, ens sembla que prou seriós, com és França, també ha prohibit, podríem trobar altres exemples en aquest sentit, però per tots aquests motius nosaltres hi votarem a favor. Gràcies.
Gràcies, regidora. Regidor Marbuch.
Bé, bona tarda. Igual m'extendré una miqueta, però crec que el tema és prou interessant i no ens hem de quedar només amb el titular, sinó que hem de desenvolupar una mica més. El glifosat és un producte herbicida, com ben dit, provinent de síntesis química, que el seu objectiu doncs, és evitar el desenvolupament de les males herbes. Aquest producte, això és molt important que ho tinguem tots presents, està autoritzat per la Unió Europea i autoritzat pel Ministeri d'Agricultura i pel Departament d'Agricultura. Per tant, no és res il·legal. I per tant, entenem doncs, que també segueixen un bon criteri de vetllar doncs, pel millor per tots nosaltres. Tal com marca la llei catalana, per poder aplicar qualsevol tractament fitosanitari en un espai públic, cal que disposem, en aquest cas l'Ajuntament, d'un servei d'assessorament extern que contactem doncs, amb un tècnic especialista en control de plagues i malalties. Aquest servei, cada vegada que hem de realitzar doncs, un tractament, ja sigui d'herbicides o de qualsevol tipus o d'insecticides o de control biològic, ha d'emetre doncs, un informe previ explicant quina ha de ser aquesta aplicació, com s'ha de realitzar i quines són les precaucions que cal prendre. Per tant, tots els productes però tots els tractaments que fem des d'aquí a l'Ajuntament són autoritzats per un assessor extern i tenen doncs, el seu vistiplau. A partir d'aquí, a Calella,
des de l'Ajuntament només apliquem aquest herbicida en casos molt, molt i molt concrets, ja que creiem des del nostre punt de vista que, doncs, que les alternatives que hi ha no són viables per aplicar-los. On l'apliquem? L'apliquem en els passejos marítims, és a dir, en el Manuel Puigverd i en el passeig de Garbí, i en alguns escocells dels arbres més grans, que podria ser el passeig de les Roques o el carrer del Mar. S'apliquen aquests espais degut a les grans dimensions i perquè, doncs, eliminar les herbes a mà, per exemple, és totalment inviable, donat els recursos humans que disposem i donat, doncs, a la dificultat que té una persona que es passi tot el dia, doncs, 8 hores arrencant herbes manualment. Com he dit, doncs, apliquem aquest producte seguint totes les recomanacions que marca la normativa i sobretot les del nostre assessor. I aquí a Calella com ho apliquem? Això és important. Ho apliquem amb una màquina que porta un dipòsit de 100 litres de capacitat, que aquest dipòsit l'omplim d'aigua i llavors hi tirem el producte. Aquest producte com l'apliquem? L'apliquem a una pressió molt i molt baixa, de 1,5 bars, i en la punta de la llança o de la canonada hi ha un difusor, un broquet, que el que fa és trencar les gotes d'aigua i crea unes partícules molt petites d'aigua, de la dissolució aquesta, que ens permet que hi hagi la mínima deriva possible, que entrarem per deriva, és a dir, tot el producte que no va parar allà on nosaltres volem. Aplicant amb aquestes pressions tan baixes i amb aquestes gotes tan petites, fem un tractament extremadament localitzat, és a dir, no ruixem de forma indiscriminada, només es ruixa en les zones molt i molt concretes. A més, aquestes gotes tan petites ens serveixen també perquè el producte s'absorbeixi molt i molt més ràpid. El que és molt important que tinguem tots presents és que aquest producte s'aplica a aquesta baixa pressió i a terra. No l'apliquem en cap moment en els arbres, no s'aplica a l'aire, és a dir, s'aplica concentrat i localitzat en el terra. També, com indica la llei, aquests tractaments els fem durant la nit amb l'objectiu d'evitar molèsties als usuaris i sobretot garantir unes bones condicions climatològiques, és a dir, que no hi hagi vent. Si hi ha més de 10 km per hora de vent, no es pot aplicar qualsevol producte. I anem a l'important. Pel que fa a la toxicitat d'aquest producte, com tots sabem, hi ha diferents estudis, cap dels concloents. Uns diuen que sí, els altres diuen que no, els que diuen que no és un producte inocu, és a dir, que té una perillositat, no han pogut demostrar res. Tots els assajos els han fet amb ratolins. I el que sí que diuen és que només presenta problemes sempre que sigui aplicat en grans quantitats i en grans extensions de terreny. Per tant, no és el cas de casa nostra. I a més, el problema és només per ingestió. És a dir, si ens mengem un enciam que hagi tractat amb aquest producte, quan l'ingerim sí que ens crea problemes. Per respiració no ens crea cap tipus de problema, sempre i quan estiguem a una distància inferior als 3 metres i per tant la persona que l'aplica, doncs, ja porta les proteccions adequades. Per tant, si apliquem un criteri de proporcionalitat, tenint en compte que a Calella apliquem el glifosat de forma molt localitzada i amb un risc molt baix de deriva i per tant un risc molt baix per la població, les alternatives a suspendre aquest tractament tenen una contrapartida molt gran en poder mantenir, doncs, els espais verds amb les condicions que nosaltres creiem que són les adequades. Per anar acabant, dir-los que podeu haurien de conèixer una mica més la llei, perquè el Departament d'Agricultura de la Generalitat ens obliga a tots els ajuntaments a aplicar un sistema integrat de control de plagues. Què és el control integrat de plagues? El control integrat de plagues és un sistema que ens diu que primer, davant de cada situació farem una anàlisi i determinarem quina és l'acció que serà menys agressiva pel medi i per les persones, però a la vegada que sigui eficient. Això és el que fem a tot arreu. Per tant, això ens porta a que només apliquem el glifosat en els espais que he comentat anteriorment. Passeig i els ocells grans, com poden ser els del carrer del Mar o el passeig de les Roques. Dir-li que abans vostè, senyor Tejada, comentava que celebra, doncs, que divendres passat que hem fet un alliberament de fauna útil, dir-li que el senyor Torrent, el regidor Torrent, ja amb molt bon criteri va començar a aplicar, doncs, aquest sistema de control integrat abans de que fos obligatori fins i tot, i mostra d'això és la reducció que hem fet, doncs, de les aplicacions del glifosat, passant de 21 aplicacions l'any 2013, 16 aplicacions l'any 2014 i 7 aplicacions l'any 2015, és a dir, una reducció del 66%. Jo el que demanaria també, llegint la moció, veig que només hi ha prohibicions i més prohibicions. En tot cas, estaria bé també plantejar alguna alternativa. El senyor Tejada n'ha plantejat alguna, però jo crec que podríem, m'agradaria que aprofundissin una mica el debat i ens poguessin fer alguna aportació. I per la resta, bé, entenc doncs que, com he explicat, de forma proporcional no podem assumir, tinguent en compte la proporcionalitat, no podem assumir aquesta moció ni la suspensió immediata d'aquests segments. Per tant, doncs el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Gràcies, regidor. Cal una segona intervenció o els posicionaments estan clars? Sí. Ah, no, esclar. Perdó. Sí, disculpi, regidor. Sí.
Primer de tot, constatar que... respondré principalment doncs, a l'argumentació que ha fet el senyor regidor Buch. Primer de tot, ens diu que és un producte químic autoritzat. Home, només faltaria que no fos autoritzat, ja seria, ja Déu-n'hi-do. Però és que un producte químic autoritzat també ho era els DDTs. Estaven autoritzats fins que el 1972 els Estats Units els va prohibir. Evidentment, a hores d'ara és inconcebible utilitzar aquest tipus de productes per res del món, perquè està més que comprovat els perjudicis que ha fet. Els DDTs es van estar utilitzant durant 50 anys i ningú en deia res fins al dia que es van dir. Què passa? Que històricament la indústria química va molt per davant, té una musculatura econòmica i una capacitat d'anar molt per davant de molt sovint s'utilitzen, o sigui, no s'aplica un criteri de prevenció adequadament, és a dir, el sol fet de no demostrar que un producte o un altre pugui tenir una o altra conseqüències per la salut o pel medi ambient, pel sol fet de que no es pugui demostrar això, es considera molt sovint de que estem parlant d'un producte innocu, i això no és així. Doncs hi ha moltes vegades que hi ha doncs, molts tipus de productes que no podrem demostrar fins d'aquí un temps vista realment els perjudicis que té per la salut i per la salut de les persones, animals i del medi ambient. Però tot i així, vull que quedi clar que aquest no és el cas del glifosat. El glifosat és un producte que està àmpliament estudiat per la comunitat científica del nostre país, d'Europa i del món, perquè és un producte que està àmpliament utilitzat i és un producte del qual moltíssimes poblacions del món n'ha rebut les conseqüències. I les conseqüències són moltíssimes. La potencialitat del glifosat és un producte que nosaltres entenem que és potencialment molt perillós, i no només ho diem nosaltres, sinó que ho diuen nombrosos estudis. Jo aquí tinc, li podria anomenar tots, però no ho faré, sinó en tot cas doncs amb reunions de treball sí que ja ho podria fer, però aquí tinc fins a 75 estudis científics publicats en diferents revistes científiques, d'algunes de les quals tenen un impact factor que està per sobre de les 10 primeres del món. No sé si un impact factor té a veure amb el prestigi de les revistes, és a dir, no estic parlant de pamfletos informatius sense d'allò, estic parlant de revistes científiques que es poden, diguem, corroborar. Jo aquí tinc 75 estudis dels que ens parlen que el glifosat presenta problemes, que només pot presentar problemes en cas de si s'ingereix. Això no és del tot cert, senyor regidor Buch. Hi ha estudis que afirmen que s'absorbeix per la pell i per les mucoses, produint doncs, o podent produir símptomes neuromusculars, pot produir un risc més gran de part prematur per l'exposició en combinació amb d'altres biocides, com aquest és el cas de la mescla explosiva que té justament el Roundup. El Roundup és un preparat comercial específicament perillós i específicament citat en aquests articles científics que explico per la mescla, no només per la presència de glifosat, sinó per tot el còctel que hi afegeixen els senyors de la Monsanto. Està comprovat que produeix un risc més gran d'avortaments, que produeix un risc més gran de desenvolupament de linfomes, no de Hopkins, ja sigui per exposició només al glifosat o a les barreges que dèiem de pesticides i herbicides, incloent-hi el glifosat. Produeix una possible més gran incidència del mieloma múltiple, es relaciona junt amb altres factors, també s'ha de dir, amb malalties cròniques de tipus renal. Estudis de laboratori mostren diferents efectes negatius, com efectes genotòxics, mutagènics, modificacions de l'estructura i del funcionament de les cèl·lules, citotoxicitat en cèl·lules humanes, etc. Ja et dic que hi ha, doncs, fins a 75, hi ha malformacions congènites, interferències en el funcionament del fetge, etc. No és amb ànim de crear alarmisme social i no és amb ànim de crear-ne d'això, doncs aquí la gran catàstrofe, que Déu-n'hi-do, sota el nostre punt de vista, que s'estiguin utilitzant aquest tipus de productes químics, havent-hi alternatives, que ara en parlem de les alternatives, doncs ja per nosaltres ja, doncs, ens diu que vostè parlava del criteri de proporcionalitat, no? Ha dit? De proporcionalitat. Clar, nosaltres ens agradaria més que es parlés, bueno, nosaltres podríem, entenem que abans d'aquest criteri s'hauria d'aplicar criteris de prevenció, i sobretot quan tenim, doncs, aspectes relacionats amb la salut de les persones. Hi ha alternatives, senyor regidor, no és, aquesta proposta no ha sortit com un bolet a la CUP, aquesta, la campanya d'eliminar el glifosat dels pobles i les ciutats del nostre país ve d'antic i muta, perquè ha anat evolucionant aquesta campanya a mida, doncs, que cada cop es van demostrant més els perjudicis que té aquest producte envers la nostra salut. Hi ha moltíssims ajuntaments a la nostra comarca que ja han eliminat el glifosat dels seus tractaments, i hi ha molts ajuntaments arreu de l'estat espanyol i d'Europa que, com molt bé ha dit també la regidora Cristina, sense anar més lluny, doncs a França s'ha prohibit la venda lliure d'aquest producte. Vull dir, estem parlant d'una potencialitat més que evident. I això també ens ho demostra, i ho celebrem, diguem, els esforços que heu fet des de la regidoria de Medi Ambient i que porten fets en els últims anys per reduir el tractament amb aquest tipus de producte. I això és una mostra de que és un producte perillós. Si no, doncs no tenim per què reduir el tractament a aquests tipus de producte, no tenim per què aplicar nocturnitat en l'aplicació, no tenim per què imprimir tan poca pressió i aplicar tot un seguit de mesures especials de prevenció. Doncs, a veure, em sembla a mi que és bastant evident de que és un producte perillós i que des de la regidoria, doncs, en aquest sentit, penso jo que s'hauria de fer un esforç per intentar instaurar, doncs, tot un seguit d'alternatives, com podrien ser la instal·lació d'unes malles que eviten la proliferació de segons quines herbes, com ha dit, doncs, hi ha també unes espumes biològiques que eviten la proliferació de segons quines herbes, hi ha l'enretirament manual, mecànic, que no té per què ser manual, sinó que és mecànic, i que tenim a aquestes altures, al segle XXI, tenim mecànica que està especialitzada en això, i no tenim per què tenir un treballador o una treballadora esllumant-se per tot el passeig anar retirant males herbes. I llavors hi ha una cosa molt important que nosaltres, que també volem que quedi molt clar, que és que darrere d'aquí també ens agradaria posar sobre la taula el debat de fins a quin punt cal retirar total i absolutament totes les males herbes. Nosaltres entenem que la pròpia paraula mala herba ja és ja de per si és errònia, diguem. Tots sabrem, i sobretot tu, senyor Marc Buch, que té estudis, ens consta que té estudis d'ecologia, doncs que totes les herbes, diguem, doncs, tenen la seva funció ecològica dins ecosistemes, ja sigui urbans o ecosistemes de bosc, o etc. És a dir, a posar sobre la taula també fins a quin punt hem de mantenir o quin és el model que estem tinguent per mantenir els nostres parcs i jardins, doncs també seria un debat interessant, el que sí que aquí, en aquest cas, doncs ja nosaltres entenem que és un debat amb un calat cultural i amb un calat més profund, i això sí que ja aniria més a llarg termini. Però nosaltres emplacem a que, en tot cas, com que sembla ser, doncs que es tombarà aquesta moció, és un greu i és una pena, i ens sap molt de greu, però tot i això, que això no serveixi per deixar el tema aquest punt i a part, sinó que, en tot cas, doncs, que puguem treballar per la implantació d'alternatives, i que, com molt bé heu fet durant els últims anys, doncs espero que en un termini a mitjà, curt de temps, finalment doncs el glifosat estigui fora dels nostres parcs i jardins. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Fem una altra tongada d'intervencions. Regidor Tejada.
Gràcies, alcaldessa. Bé, bueno, en primer lloc, vull felicitar el tinent d'alcalde Torrent per haver tingut la idea de promocionar aquest experiment biològic, i també al regidor Buch per la seva direcció. És evident que la reducció dràstica d'aplicacions posat segurament té a veure amb un criteri de precaució. No crec que sigui estrictament de cost. Ja tenim la idea de que és l'aplicació més segurament més barata. Per tant, jo crec que no hi ha massa diferència entre l'estratègia d'aplicacions de l'equip de govern, dels tècnics municipals, i el que proposa la moció de la CUP. D'altra banda, jo he esmentat d'una manera molt succinta algunes tècniques alternatives. Segur que el regidor Buch les conec millor i coneix les seves limitacions i les seves potencialitats. De totes maneres, sí que voldria afegir, seguint la seva indicació de fer aportacions, sí que voldria fer una aportació. Segurament ell ho coneix, però l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut de Parcs i Jardins, està fent un experiment en un de cada 10 barris de cada districte per erradicar el glifosat. Estem parlant de superfícies segurament molt més amples de les que tractem a Calella, i crec que ens pot servir aquesta experiència. El seguiment d'aquesta experiència pot ser il·lustradora per a nosaltres. No dic que sigui vinculant, òbviament, però crec que és una experiència que val la pena seguir. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor Tejada. Regidor Pérez Basar.
Bé, jo, després d'escoltar les paraules del Marc Buch i també d'en Joan Catà i de l'Albert Tejada, considerant el poc que es fa servir, que només es fa servir en ocasions que realment no hi es pot fer una altra alternativa que no produís una despesa addicional en personal, hores de treball que no les tenen, jo votaré en contra d'aquesta moció. Jo crec que a mi m'agrada la investigació, i si al final se troba una substitució a l'actuació amb glifosat més ecològica, doncs hi estaré a favor, però les coses d'erradicar-ho tot abans de tenir la solució no me sembla coherent, almenys una solució que sigui més o menys proporcional. Moltes gràcies.
Bueno, molt ràpidament, diria que l'autorització per la Unió Europea del producte, els estudis científics que no són concloents, tots sabem que els estudis de laboratori sovint doncs no acaben de confirmar els resultats a la població, normalment, ja sigui per medicaments que curen com per medicaments que maten, i la utilització que se'n fa realment a la nostra ciutat, tal com ha explicat el senyor Buch, d'aquest producte, respectant tots els protocols, perquè òbviament totes les progressions són poques, ens porta el PSC a votar no a la moció.